11 i 50 minuts del matí en 10 minuts seran les 12 del migdia. Fins a les 2, una unitat mòbil de la Fundació Agrupació Mútues a la plaça de l'estació de Sitges per tots aquells que es vulguin acostar a que es facin una revisió de la pressió ocular. Segurament, bé, ens ho explicarà d'aquí uns moments la directora de la Fundació Agrupació Imma Playà, però tenim aquella sensació que podem establir un paral·lelisme si alguns de vostès van al metge a mirar-se la pressió, i els metges diuen que la pressió és aquell mal que no dona símptomes fins que veritablement pot desembocar o en un ictus o en qualsevol patologia d'aquest tipus. En el cas de la pressió ocular estem més o menys en el mateix. No dona símptomes fins que veritablement aquesta malaltia, que té molt a veure amb la degradació progressiva del nervi òptic, pot acabar, si no es vigila, si no es vigila de prop i si no es fan les revisions, amb ceguesa. Saludem a l'altre costat del fil telefònic a la directora de la Fundació Agrupació, a la senyora Imma Playà. Imma Playà, bon dia i bona hora.
Bon dia.
No acabem mai de saber si a un problema amb la pressió ocular dona símptomes o no.
Generalment no té per què donar símptomes. És a dir, una persona pot tenir la pressió alta, considerem que és a partir de 20-21,
sí,
i no donar-li un dolor o una sintomatologia que ell l'alerti de que alguna cosa no va bé.
O sigui que si una persona pot arribar a patir glaucoma, no se'n pot adonar si no es fa habitualment una revisió?
A veure, el tema de la pressió intraocular és un dels factors de risc, però no vol dir que sigui la conseqüència sempre.
Entesos.
En realitat, hi ha persones que tenen la pressió intraocular molt alta, que se la controlen i no es desenvolupa amb un glaucoma. Però sí que se sap que és un dels factors de risc més importants perquè en un futur la persona pugui tenir aquesta malaltia.
El que sembla clar és que per nosaltres mateixos no podem saber per cap mena de sintomatologia si la nostra pressió ocular és excessiva o no.
No. Hauria de ser una pressió molt, molt elevada, que llavors podria ser que sí que tinguessis una sintomatologia, però generalment no dona sintomatologia.
D'acord, o sigui que de la mateixa manera que aquelles persones que diuen que s'acostuma a comentar si un està molt alt de sucre pot patir en algun moment, com la vista tèrbola o alguna qüestió d'aquest tipus, en el cas de la pressió ocular no hi ha cap manifestació que ens pugui indicar que podem tenir un problema de pressió ocular. No n'hi ha.
No n'hi ha. Ja estic dient que hauria de ser una cosa molt exagerada, però hi ha persones que tenen una pressió que pot ser de 23-24, que ja és alta, i no manifesten cap tipus de sintomatologia. Per això estem insistint en la jornada d'avui de la importància de que a partir d'una edat, que s'aconsella que és a partir dels 45, doncs les persones es facin revisions a l'oftalmòleg com a mínim una vegada a l'any.
Hem començat per aquí, però segurament ens agradaria saber, quan parlem de pressió ocular, a què ens referim?
Quan parlem de pressió ocular, ens referim doncs, a la pressió que s'actua sobre el nervi òptic, en molts dels casos. Insisteixo en que hi ha també altres factors de risc en el tema del glaucoma. No només és la pressió intraocular.
Sí, però us ho preguntàvem en el sentit, per explicar-ho d'una forma molt gràfica, això què vol dir? Que a l'interior del nostre ull hi ha una pressió excessiva?
Sí, exacte.
Això és el que vol dir bàsicament, eh?
Sí, vol dir això.
Per què ens ho hem d'anar mirant a partir d'una determinada edat?
Bueno, a partir dels 45 ens ho hem de mirar perquè el glaucoma és una malaltia que generalment s'associa més doncs, a l'edat adulta i a les persones grans. Llavors, a partir d'aquesta edat es recomana aquestes revisions. Però també es recomanen abans dels 45 anys si hi ha altres factors de risc, com poden ser temes hereditaris. O sigui, el glaucoma és una malaltia que es pot heredar. I realment hi ha molta persona jove que té glaucoma i que la té perquè doncs, els seus pares o els seus avis n'havien tingut. Per tant, el tema hereditari és un factor de risc molt a tenir en compte. També és molt important tenir en compte temes de diabetis. Les persones amb diabetis poden tenir una predisposició superior a desenvolupar doncs, el tema del glaucoma.
D'acord. Una persona amb la tensió arterial alta també pot tenir predisposició a glaucoma o no?
No.
No. Bueno, és a dir, afecta... no hi ha una relació causa-efecte entre la...
No, la pressió arterial i la pressió intraocular no té res a veure.
Entesos.
Val? Tu pots tenir la pressió arterial baixa i la pressió intraocular alta. Uh-huh. No estan correlacionats.
D'acord. Fins a les dues del migdia vostès estan a la plaça de l'estació de Sitges. I
sí.
Com funciona aquest procediment per a aquelles persones que es vulguin acostar a la unitat mòbil de la Fundació Agrupació i es vulguin fer aquesta prova que vostès ofereixen d'una manera gratuïta?
Doncs poden venir fins a les dues del migdia, estem en una unitat mòbil, hi ha una professional, una optometrista, que el que farà és prendre'ls la pressió intraocular i se'ls dona la informació doncs, de mesures de prevenció, se'ls dona informació sobre el que és el glaucoma i quina sintomatologia no, perquè ja hem dit que no en dona,
sí.
Però quin tipus de tractament doncs, es pot fer si una persona ja té aquesta malaltia, quin tipus de tractaments hi ha, i se'ls dona la informació.
O sigui, una persona pot sortir d'aquesta prova amb la informació suficient per dir, me'n vaig ara a l'oftalmòleg i que ell em pugui dir... Què puc fer si és que la pressió intraocular és més alta del que recomana?
Exacte. Perquè nosaltres a partir de... O sigui, en aquesta prova, si una persona surt amb una pressió entre 20, superior a 20-21, el que li recomanem és que vagi a l'oftalmòleg, perquè és una pressió per sobre dels paràmetres establerts normals.
D'acord. Perquè també tothom ens entengui, aquesta prova té algun tipus de requisits? S'han de prendre algunes gotes? És
no,
absolutament...
no, 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 no.
No s'ha de fer res?
No. Poden venir, l'únic que no es pot portar és lentilles.
D'acord.
Si una persona porta lentilles, se les ha de treure abans de venir-se a fer aquesta prova.
Uh-huh.
Perquè la lectura de la pressió no seria la correcta. Les lentilles distorsionarien la mesura.
D'acord. Aquest és l'únic requisit, eh?
Aquest és l'únic requisit. L'altre és venir i amb un tonòmetre d'aire doncs li miren la pressió, però no s'ha de posar gotes, no fa cap tipus de dolor i és molt ràpid, amb menys de mig minut tens la prova feta.
D'acord, o sigui que la prova també és una prova que no cal esperar massa, sinó que amb molt poca estoneta, depenent
sí, sí.
De les persones que esperin, està feta la prova, eh?
Exacte.
Doncs aquesta és la proposta de la Fundació Agrupació de cara a la prevenció amb motiu del Dia Mundial del Glaucoma, aquesta unitat mòbil de la Fundació Agrupació que està a l'estació de Sitges fins a les dues d'avui, disposada a atendre a totes aquelles persones que vulguin precisament fer-se la prova. No és tant la qüestió de que em passa alguna cosa a la vista, sinó senzillament aquesta prevenció de saber quina pressió intraocular tenen perquè en el futur es pugui posar a mesura si és que aquesta pressió intraocular és més alta del que seria recomanable. Imma Playà, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres i que vagi molt bé la jornada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Bon dia.
Adéu-siau. Bon
adéu,
dia.
Adéu.
Fins les dues del migdia, per tant. Tenen temps d'acostar-se a la plaça de l'estació, trobaran la unitat mòbil de la Fundació Agrupació i si volen fer-se la prova de la pressió intraocular, aquesta causa també bàsica per preveure el glaucoma, ho poden fer. Nosaltres tornem demà a les 9 per explicar-los aquestes dues rodes de premsa que tenen lloc avui a Barcelona, la presentació d'aquest Sitges Next i també de la 57a edició del Rally Internacional de Cotxes d'Època. Fins demà, adeu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.